Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Soles en el foc, vaig bullir a poc a poc. Jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Soc un cuiner.
7 minuts que passen de les 5 de la tarda, rec de final del programa d'avui, i ja abans d'escoltar la Sandra Gómez, en Pau Gascó, doncs, ens ha dit això, que volia parlar de musclos, i és per això que hem anat fins la ràpida per parlar amb en Josep, que ens ha convidat, a una degustació. I tu m'has dit, home, no us ho penseu dues vegades, eh? Perquè...
Que va, que va. A més, ara faran el Festival Eufònic, que he comentat abans.
Sí.
I és de videoart i performance, i està molt
bé. I val la pena, no?
Molt. Sí, sí. A més, pots combinar Mariscos Pepo amb anar de restaurant, perquè els horaris no són contradictoris.
Clar.
O sigui, pots anar des de les 9 del matí Mariscos Pepo i després pots anar al Casas Mundo o una cosa així.
Pots fer una rotilla.
Sí, sí.
Home, ens hi podries acompanyar tu, Gascó, també, eh?
Oh, i tant.
Escolta, per què marisc? Per què musclos, avui?
Per què? Bona pregunta.
Perquè hi haurà gent que dirà, ostres, tu, però això... Bueno, ja ho hem repassat amb en Josep. Que de moment els musclos van bé.
No, si en teoria... és tradicional menjar-ne per Sant Joan. Per la revetlla de
els
Sant Joan.
Els musclos?
Sí, la nit del Sant Joan es mengen musclos. Sí, les tradicions aquestes que es perden.
Tu has menjat musclos alguna vegada per Sant Joan?
A casa, sempre.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. I el meu avi ja n'anava a buscar per aquí, per la Marina, per la Marina de Zona Franca, quan era jove.
Sí.
I sí, sí, pel rompeoles que en deia.
Però aquí a Barcelona?
Sí, sí, sí. Aquí hi havia musclos.
Mm-hmm. Va, doncs mira, primera notícia, vull dir, cosa que...
Que sigui tradicional menjar-ne per Sant Joan.
No ho sabia mai.
Pregunta-li la teva peixatera de confiança.
Molt bé.
O peixater, com el
Creus que és quan es venen més?
És quan estan millor. És quan comença la temporada. De fet, marca quan es comença la temporada. Però els dos últims anys ha sigut xungo perquè començar la temporada i s'ha acabat en seguida. Per què?
Per què?
La calor i per poca pluja. Els musclos necessiten una mica d'aigua dolça i temperatures no massa elevades, i la veia dels alfacs i del fangar van patir molta calor i poca, hi havia molta salinitat, i això va matar els musclos. I va fer que la temporada, doncs, com ha dit en Josep, es va poder acollir el 80% dels musclos.
Val.
Sempre podem tirar cap al nord i agafar altres orígens, però l'any passat i l'altre va ser començar la temporada i acabar-se. I ara aquest any serà un gran any de musclos. Aquest any serà, entre les pluges que hem tingut i les temperatures que estan aguantant, ja podem preveure que si no hi ha cap temporal, tindrem una gran temporada de musclos.
Ajuda'ns, Pau Gascó, si us plau, perquè la pregunta que ens fem quan parlem de musclos és de viver o salvatges?
De viver, sempre.
Sí?
Sempre, sempre. De fet, a veure, de salvatges n'hi han, però... Escolta, perquè n'hem posat música avui. M'has saltat totes les músiques. Anem a posar música? Estic molt content de... Tenim tota la peixera rient. Així m'agrada fer-vos feliços.
A ells.
Sí, clar, almenys algú faig feliç. Musculment, per parlar dels musclos. Doncs a veure...
És que la Paula, ets de musclos?
No. I el Ferran?
Ja li deia cara que no. En Ferran diu que sí.
Sí?
En Ferran diu que sí.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Bueno.
Bé, doncs ara anem amb una gran oceanògrafa, la microbiòloga marina Josefina Castellví. Vaig trobar un treball, així que és realitat, quan faig la meva recerca per preparar la secció, busco, indago, perquè clar, jo tinc receptes i sé de cuina, però a vegades m'interessa buscar, a veure què trobo. I vaig trobar un treball que va fer la doctora Castellví sobre els musclos. I vaig dir, això és un tresor.
I t'ho vas llegir tot, eh?
Sí, no, era un article bastant curt, 5 pàgines, em sembla. Però total que parlava dels microbis, de la microbiologia dels musclos, que és molt important, perquè, recordo, el meu avi era un fan dels musclos,
sí.
Però cada 2 per 3 agafava cagarrines.
Noi.
Sí, clar, perquè...
Però,
els músculs...
Bueno, ara no et vull preguntar.
Els salvatges, els salvatges. Ella agafava músculs de roca salvatges i clar, dos per tres, així. I clar, què passa? Que he trobat aquest treball i explica molt bé. Aquest treball és de l'any 81, quan encara hi havia músculs, que ara en parlarem d'això, salvatges. Però el mar és un organisme vivent que està dotat de mecanismes d'assimilació dels productes que li arriben de terra, no?
Clar.
L'home, des de ben principi, hem sigut capaços d'abocar al mar totes les nostres... els nostres rest, tota la merda. Clar, els músculs, això els hi va de conya, perquè els animals marins, això els hi va de conya, és menjar, és teca, però per nosaltres, clar, aquests restos, aquests residus que fem arribar al mar, porten bactèries.
Clar, i després venen, tornen a nosaltres.
I el musclo no és res més que una esponja que es dedica a filtrar l'aigua.
Vanessa, caurà rodona, o sigui... Com...
Bueno, per sort, no, tema, eh? Han desaparegut els músculs salvatges, vale? Vanessa, o sigui, tranquil·la.
Val.
Aleshores,
sí.
Què passa? Que
és que hem sentit un bec i vull dir...
Quan el mar no és capaç d'assimilar tot el que li aboquem i això es converteix en contaminació, a part de la contaminació química, que no parlem de que el Camp de Tarragona, la zona de l'Ebre, és un lloc on està ple de la petroquímica, la Flisc, les dues centrals nuclears... O sigui, ojo, que no anem sobrats. Per tant, quan la contaminació... El múscul que fa es dedica a filtrar l'aigua de mar, és un gran filtrador d'aigua de mar i es dedica a netejar l'aigua de mar, però clar, què passa? Que s'ho queda tot. Com que tenen una gran capacitat de filtració, els músculs agafen una concentració bacteriana enorme. I són sacs vivents de gèrmens. Les depuradores actualment han solucionat aquest problema i les aigües que nosaltres tirem al mar ja estan depurades. I per aquest cantó podem estar tranquils. Però per l'altra banda tenim les marees roges. A més de bacteris i partícules detrítiques en suspensió, també s'alimenten de plàncton. I a vegades, sota determinades circumstàncies, es produeix una proliferació de fitoplàncton que conté toxines i que van a parar en grans quantitats als organismes filtradors com el musclo. Cal dir que aquestes toxines, no, les bactèries cauen, moren amb la cocció. Val? Per això amb les ostres també hi ha gent que té molta por, perquè les ostres també són esponges de mar, però les ostres ens les mengem crues, els musclos ens els mengem cuits.
Clar.
Les bactèries moren, però les toxines no. Les toxines continuen dintre del musclo. Per tant, a la pregunta de viver o salvatges, de viver. Eh? Carinyos, si no voleu tindre una experiència religiosa, si voleu passar les vacances tranquils, de viver. Per què?
Per què?
Perquè l'aigua dels musclos de viver està controlada. Sí. Es vigilen que no hi hagi marees roges, a part de que se suposa que estan nets, però estan obligats, a més, a tindre els 48 hores depurats. Aleshores, els musclos, un cop són de viver, es posen 48 hores en dejú, com els cargols, que vam dir de purgar.
Sí.
Es posen 48 hores en dejú i aleshores eliminen les bactèries que tenen. Les toxines no les podrien eliminar, però tenen un control de la qualitat de l'aigua tan excel·lent, o excessiu, no excel·lent, que saben que poden garantir que aquells musclos són nets de toxines i de bactèries. Per tant, sempre, 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 musclo de viver.
En Mejillo yo tuve un amor que no la puedo encontrar. Quizás en esas playas esperándome estará. Era una linda rubiecita. Ojo de verde mar.
Bé, doncs, els musclos és un dels primers animals marins cultivats per l'home. Les aigües tranquil·les, com hem dit abans, els alfacs o el fangar, de badies, ries o estuaris. Les olivades d'aigües continentals aporta elements de fertilització, com dèiem abans, elements de fertilització. Poden ser. És una forma poètica de dir caca, però bueno. Que permeten...
T'haig de dir que prefereixo aquest, No sé per què, és com és finet, no?
Sí, no, va, és a dir, el Josep ha dit sediments i també...
Ho ha dit molt bé el Josep,
Sí, sediments. Que permeten l'elevada producció fitoplanctònica. Ara bé, a causa
ara
de l'alt nivell...
Ara ho has dit molt bé, tu també.
A causa de l'alt... És que això està al guió. Això, quan em deixo... Quan faig freestyle és
quan
acabo. Què vols dir?
Quan deixes anar? No, home, no. Va.
A causa de l'alt nivell d'abocament i la poca agitació de les aigües, d'aquestes bahies que hem dit, fa que la probabilitat de contaminació sigui elevada. Per tant, aquí és on interessant que estigui molt ben controlada l'aigua. I les depuradores ens han millorat molt en aquest sentit. Abans, les cries de... O sigui, els éssers humans, quan van començar els romans, ja van començar a cultivar els musclos i ho feien a llocs que era pràctic per ells, perquè no hi havia onades, les estructures no patien i aleshores allà ho podien fer per allà... L'aigua no es renovava. Per això també és veritat el que ha dit el Josep, que hi ha d'haver-hi unes marees, al Mediterrani no tenim marees, però sí que hi ha d'haver-hi algun temporal que faci remenar tota aquesta aigua i que faci canviar l'aigua, perquè si heu anat mai a la bahia dels Alfacs, és un gran llac amb només una entrada d'aigua salada. Una entrada d'aigua. Sí. Aleshores, aquesta entrada d'aigua és el que fa que es renovi l'aigua de dintre. Mm. Si l'aigua està molt tranquil·la durant tot l'estiu, aquella aigua és com el mar mort, es torna massa salada, s'evapora. L'altra cosa que passava del viver de salvatges és que els salvatges, i jo ho he pogut veure des de petit, anàvem a collir, és que ja no n'hi han.
I per què no n'hi han?
Això és una molt bona pregunta. Des de la Direcció General de Pesca de la Generalitat alerten que aquest problema afecta tots els bivalves, els dàtils, a les cloïsses, a les escopinyes... I és que han desaparegut de la roca i de la costa, i és tot un misteri, perquè alguns estudis apunten a factors com les altes temperatures,
val,
a certs bacteris que se'ls poden haver carregat, a la manca de plàncton i de matèria orgànica...
M'estàs parlant causa... com si fossis Superman ara mateix. Amb
I
la,
també
la
de la presència de químics.
Ah.
Sí, sí. No, no, és que és una passada... Jo però no crec que sigui la temperatura, perquè tenim
plàcton.
Un problema...
Pau.
El plàcton és l'aliment dels... L'esglaó més baix de la piràmide tròfica de, del mar. És l'aliment més... O sigui, el primer animal que es mengen els altres,
val,
diguéssim. Què passa? Que si fos per temperatura, l'únic que faríem era una substitució de marisc, no? Si, a Cuba tenen l'aigua al Carib, tenen l'aigua més calenta i tenen llagostes. Aquí, si fos per la temperatura, l'únic que passaria és que tindríem una substitució d'unes espècies per unes altres que estan més ben aclimatades a la temperatura. Però és que estan netes. Tu vas a fer... Et poses ulleres aquí a les roques, tot això, i és que estan pelades. No hi ha res. Abans jo havia vist esponges, havia vist musclos, havia vist cargols... I ara ho mires i és que no hi ha res. I això no, jo no em crec que sigui només per les temperatures, perquè si fos per temperatura canviaria. Jo crec que ens hem carregat amb gran nivell el mar i no sabem fins a quin punt això ens passarà factura més endavant. Però a canvi d'això ens hem portat un altre musclo, el musclo zebrat.
Perdona, és que t'ho volia treure abans, perquè és una espècie que està controladíssima.
El bueno, musclo zebrat?
O sigui, és una espècie invasora, per començar.
Totalment, totalment.
Clar.
Prové de Rússia, però no... Sí, sí. Però no és tòxica, però no es pot menjar.
Anava a dir, no es pot menjar.
No, perquè no té carn. De fet, el musclo, quan l'obriu, quan el cuinem, redueix la carn i perd l'aigua. El musclo zebrat no es pot menjar perquè no té carn. O sigui, no és tòxic.
I on el podem trobar ara?
Aigua dolça. El musclo zebra viu en aigua dolça.
Allà als llacs del Pallars o...
Allà no ho sé si en tenen encara, però l'Ebre va ser el punt d'introducció a Espanya i de Ribarroja, tot el parc de l'Ebre, està plena de musclo zebrat. I s'ha de vigilar perquè, bàsicament, en si no és dolent... O sigui, en si és invasora i no es controla, no té depredadors, però és que ocupa les tuberies d'aigua, els conductes, complica la vida, diguéssim, i fa augmentar els costos. Però pot aguantar, o sigui, el nostre musclo és supersensible, el que ens mengem, i en canvi el musclo zebrat és Superman, el que deies abans. Aguanta salinitat, aguanta temperatures elevades, aguanta hores sense aigua, aguanta tot.
Que curiós.
O sigui, hauríem d'agafar uns científics i agafar l'aguante del musclo zebrat i la delícia del musclo nostre, barrejar-ho i tindríem el supermusclo.
Què, anem a la cuina?
Anem a la cuina.
Vinga, va.
Goita els musclos com fan la rotllana al voltant d'aquest rap tan hermós. I el que fa parella amb la cigala és el congre que hi va tot seriós. Castanyoles, castanyoles, castanyoles i mullet...
Què és de meravella que t'has fet aquesta banda sonora?
Germà Negre. És que algú em va fer una...
Que el Parparix...
No, és que algú em va passar una aplicació superxula que quan busco un...
Algú està a la peixera? És algú de la
algú
peixera?
Algú està a la peixera. Home, sí. I comença per F i acaba per Ran. Em va passar una aplicació molt xula que quan busco les músiques...
Ho tens fàcil.
Poso la paraula que busco i llavors em diu, no si està el títol, que si està el títol és fàcil de trobar...
Però les lletres...
Però les lletres i llavors em surt quan surten...
Aquesta persona que comença per F i acaba per Ran, ho fa... M'ho va dir l'altre dia, també.
Em va dir, comparteixo el teu secret. Pues ja no té cap gràcia,
clar,
cap secret.
És el que t'anava a dir. Vull dir, ja... No, deixa de ser un secret, no? Bueno. Va, escolta, és per l'equip, és pel programa.
És pel conjunt, exacte.
Va, ens posem a cuinar. A què ens portes?
A veure, tenim els tipus de musclo. Quan hem de triar-los, hem de comprar...
D'acord.
No? I hem d'anar... I llavors, tothom, nostàlgicament, recordem i diem els musclo de roca. A veure, senyors i senyores d'Escolteu Radio Estel, no existeix el musclo de roca ja. Ja hem deixat clar. I si existís, sí, no és recomanable, perquè no sabem si han passat marees roges, si ha tingut bacteris, si no ha tingut bacteris, no ha estat depurat. Per tant, musclo. Val? Aleshores, tenim dos tipus principals de musclos, que és el musclo que diem de roca,
sí,
que és el Mytilus galloprovincialis, que és el musclo mediterrani, va, que és petitó. És més petit, és el que nosaltres diem el de musclo de roca. I després tenim els musclos atlàntics, que es diuen Mytilus edulis, que simplement vol dir musclo comestible. Aleshores, triar... Home, els atlàntics són més grossos. Depèn de l'elaboració que vulguem fer, sobretot si és per ficar en un arròs o alguna cosa que tingui més cocció, aguantarà més, tindrà, perdrà en aigua i els petits es quedaran amb no res i els grassos pues, aguantaran més la cocció.
D'acord.
Jo no sóc capaç de dir que n'hi ha uns de millors que els altres. El que passa que nosaltres estem acostumats als petits i normalment es venen millor els petits que els grans. Després, a França, que aquests dos últims anys els hem fet servir bastant perquè aquí no en teníem ja l'agost, hi ha els del Buixot, que són... funcionen bastant bé, que són un musclo petit que es fa a Normandia, que en comptes el cultiu de musclo es fa amb cordes aquí, d'acord? La larva, es posen unes cordes, la larva s'hi queda incrustada i aleshores aquestes cordes és on es queda, després s'aixequen i hi ha tota la musclada allà. Doncs el Buixot, en comptes de corda, és un tronc, d'acord? I es fiquen els troncs a l'aigua, es queden les larves enganxades i llavors es crien. I allà tenen una peculiaritat, que és que, primer, l'aigua és més freda, i que les marees tenen... A Normandia les marees són molt agressives. És molta diferència de metres entre la marea alta i la marea baixa. Això fa que el musclo, durant unes hores, estigui sense aigua. I això diuen que afavoreix que el gust tingui més intens. Bé, és un gran musclo, el musclo del Buixot. Conservació, 48 hores a la nevera. Vius.
Això es diu molt clar. A
48 hores.
Això és importantíssim, sí. Pau.
Són 3 dies, de fet, des que es treuen del mar.
D'acord.
I comptem que un dia el tenim de distribució. 2 dies a casa. Si a la peixateria els han tingut 2 dies, a tu duraran un. Duren molt poc.
Val.
Coberts amb un drap humit. No els filmem. Amb la malla que ens l'hem comprat i un drap humit. I la tria. Aleshores, la tria i la neteja. Què hem de fer amb els musclos un cop els tenim a casa? Hem d'obrir la bossa, hem de treure els musclos que estiguin trencats, després rascar les closques crustacis que tenen, petits crustacis enganxats, i treure el que se'n diuen les barbes, que és el que el musclo fa servir per viure enganxat a la roca, al fil o on sigui, que són aquells fils verds que per ell és el seu peu. Un cop tenim això, passem a la cocció. Posem una mica de música, va.
Hidratar-te. Escolta'm, sí, mira, sí, una pregunta. Mentre t'hidrates, congelats, perquè estem parlant, es poden congelar els musclos, llavors són aquestes 48 hores que tu deies de nevera, canvia alguna cosa o no?
Sempre que vulguem congelar, hem d'evitar estirar al màxim la vida del marisc. Si sabem que els hem de congelar, quan arribin a casa els congelem.
Val.
No ens esperem 2 dies.
Perquè... Sí, comprem els diguéssim, a la peixateria i llavors diem, ah, mira, els tens un dia a la nevera?
No els tindrem 3 dies a la nevera i quan ja veiem que no els hem de coure, aleshores diem, no, ara els congelaré. No.
Val.
Els agafem, els comprem i tots els bivalves hem de fer el mateix. Embolicar-los ben embolicats, ben tancats, ben apretats i posar-los al congelador. Així evitarem que se'ns obrin quan moren. El bivalve, quan està dintre del congelador, es mor. Aleshores, s'obre. Però si te l'hem apretat bé, quedarà tancat. Aleshores, quan els cuinem, o quan els descongelin, s'acabaran d'obrir i ens deixaran en aquest suc preciós que té el musclo dintre de la cassola.
Val. Si els comprem congelats?
No tinc ni idea, no n'he comprat mai de congelats de musclos.
No sé. Sí, senyal que no ho hem de fer.
No, és que amb el preu que tenen, tenint el Delta de l'Ebre aquí, és que no sé per què vols comprar musclos congelats.
D'acord.
Musclos en llauna, vale, però duren molt més que els congelats.
Que bo, mira, berenaria musclos.
Una entrapa de musclos.
Oh! Que bo.
Una cosa, vull reivindicar el suc dels musclos.
Per favor, fes-ho, és que és brutal.
Clar, és un tresor, és que la gent... Sí. Per mi, crec que m'agrada més l'aigua dels musclos que els musclos. O sigui, jo quan a casa fem musclos...
Quedes amb això.
Espero que la gent buidi una mica el bol per poder sucar pa allà dintre. Oh. I sobretot, guardeu allò...
Què?
L'únic defecte que té és que és molt salat. O sigui, ja és salat, ja està a punt de sal.
Sí.
Però allò que podem fer servir per amanir un bufumet, per fer unes patates o per fer un sofregit, o un arrosset,
va,
o
prou.
Una pasta frita de mare. L'únic que hem de tindre present, com he dit, és que ja té el punt de sal. Per tant, si el reduïm, ens quedarà salat. Per tant, allargueu-ho o poseu una mica d'això.
Vols passar ja a una recepta ràpida?
Sí, una recepta, superrecepta.
Vinga, va, i acabem. S'han acabat les músiques. Pensava,
tenim,
ah, vale, que era el públic.
Les músiques? Sí. No, tenim una que no hem ficat, no? La 2.
No, crec que sí, l'hem posat com de llitet. Però, escolta, ah, torna a posar les 5, que era xula, jo crec que ens...
Ah, val.
Ja veuràs. Bueno, és la de fet, és la que estem.
Bé, doncs, us porto una recepta de Marc Agelet.
La que
Marc
estem Agelet. Escoltant, no? Sí.
Sí,
No, que és el que escoltàvem abans de fons, però trobo que fa de cuina per fer uns musclos. Va, què
ens
portes?
És així com Britpop.
Sí.
Tenim una recepta... Quan vaig obrir el Petit Pau, el primer cuiner no vaig ser jo, va ser el Marc Agelet. És el meu padrí de boda, és un dels meus millors amics, i ell té un restaurant que es diu Demo, a Gràcia, i per mi una recepta màgica... A veure, us puc explicar com fer musclos a la marinera, musclos al vapor, musclos... A... Però no té gràcia, perquè és molt fàcil. Els posem en una cassola, amb una mica de vi blanc, allí julivert, i s'obre. I si no, un sofregit. Us porto musclos a la taronja. Aleshores, què hem de fer per fer els musclos a la taronja? Agafem ceba tallada, així que en diem de juliana. No se'n diu juliana, però és igual. Ceba tallada de juliana, la sofregim, i afegim anís... Si segueixo el que m'ha dit en Marc, és anís del mono vermell, que és anís del mono sec. Val? Ceba, anís. Ho deixem evaporar. Aleshores hi posem, per cada ceba que hem posat, hi posem dues taronges. Les tallem per la meitat, les expremem damunt de la cassola i les deixem caure, les pells, dintre de la cassola. Aleshores, allà tenim un suquillo, la ceba ha deixat anar l'aigua de vegetació, el suc de la taronja, l'anís, i allò va fent xup-xup, xup-xup, xup-xup. Ho deixem reduir, però no que es redueixi massa, que quedi una miqueta de suc, però no aigua. Retirem les pells de la taronja i afegim crema de llet o, ui, encara millor,
què?
Llet de coco. I això fem el xup-xup d'aquest suc de taronja amb l'anís i la ceba. Ja està. Aquest és la base per fer els musclos. Bàsicament, quan cuinem musclos, el que hem de fer sempre és una salsa i a la qual hi afegirem els musclos on s'obriran i deixaran en l'aigua. Doncs bé, un cop tenim aquesta salsa, que hi ha entre les pells de la taronja, podem triturar o no el sofregit de ceba. Si voleu trobar la ceba, no el tritureu. Si voleu que sigui més cremós, tritureu la ceba. I posem els musclos i deixem de la cassola tapats amb una mica d'aquesta salsa, deixem que s'obrin, i l'aigua del musclo es barrejarà amb aquesta salsa i voilà, la màgia ja està feta.
Noi. És que a mi m'agraden molt els musclos, ara m'ho has deixat, tu. S'alibera, eh? Pau Gascó, moltes gràcies.
A vosaltres.
Un minut que ens separa de 6:15 de la tarda. Mira, Pau, aquest tema de ben segur que t'interessarà, perquè avui ens hem assabentat, gràcies a la notícia del diari El Segre, que la protectora d'animals de Targa, està col·lapsada, no accepta més gossos. I des de la fabricació, doncs, hem volgut posar-los en contacte amb ells, i de fet tenim a la Carme Bargada a l'altre costat del telèfon, que és de la protectora d'animals. Hola, Carme.
Hola, bona tarda.
Mira, Carme, ara tirarem cap a publicitat, però breument, explica'm amb quina situació esteu ara mateix a la protectora d'animals de Targa.
Situació crítica.
Crítica. Val, doncs mira, anem a publicitat i ens ho acabes d'explicar, Carme.
Perfecte.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Puc sentir-te el batec que tot el dia m'ha esperat darrere el portal.
Ara ho dèiem, la protectora d'animals de Targa torna a estar desbordada. De fet, la Carme Vergada, que és de la protectora d'animals, ens deia que estan en una situació crítica. En els darrers dos mesos han registrat l'entrada d'una trentena de gossos i aquesta situació va fer que ja s'anunciés que no poden acceptar nous animals si abans no aconsegueixen descongestionar les instal·lacions. Carme, per què heu arribat a aquesta situació crítica des de la protectora?
Bueno, pues perquè fa qüestió de dos mesos, com has dit, han entrat molts gossos, tant del carrer com rescatats de les cases on realment no estaven en condicions, han entrat molts cadells, i clar, tens els llocs que tens les bueno, som la gent que som,
clar.
I clar, és un moment que no pots gestionar, perquè clar, quan arriba un animal no és deixar l'all amb un tancat i aquí et quedes, vull dir, clar, han de tindre una vida, pues, millor de la que tenien, s'han de publicar, s'han de trobar família, vull dir que tot això és molt costós, a part de que no tens lloc físic per posar-los.
I per què creus que hi ha hagut aquest allau ara mateix, no, Carme?
No ho sé, perquè la veritat que qüestió d'uns anys enrere, que estàvem molt contentes, perquè realment anaven entrant, però sempre anaven sortint, però ara entren molt més. Entren i ni que donguem amb adopció, pues, tenim moltes més entrades. No ho sé. La irresponsabilitat continua sent. No sé si s'ha de mirar, no sé, institucionalment fer alguna cosa. Molt difícil, molt difícil.
Clar, és molt difícil i, de fet, dèieu, primer de tot, clar, òbviament per l'estat d'aquests animals, no? I, de fet, també vosaltres reclamàveu, Carme, que esteu, les persones encarregades d'aquesta protectora, esteu exhaustes i psicològicament saturades.
Sí, perquè, clar, vols ajudar-los, no pots. Ara pensem, ostres, ara no podem agafar cap més perquè hi ha animals que entren en molt mal estat. I ells també estan molt malament, perquè ara l'última entrada que ha sigut quatre gossos que estaven a dintre l'interior d'una casa, que estaven en un tancat, en una habitació, i allí no es moen.
Yeah.
Quan els hem recuperat, bueno, els pobres bèsties necessiten el seu espai, perquè és que es farien mal i es farien mal ells.
Clar.
Llavors, clar, tu què fas? Com els tractes? On els poses? Jo m'entrec, vull dir, almenys el dissabte que va jo, que els intento reubicar, tota la nit penses, on el posaré? Demà he de canviar aquell gos perquè tingui lloc aquest. Vull, clar, és que no donem. I som molt poques voluntàries i penses, ostres, si han de tancar portes. Perquè la responsabilitat de la gent, perquè últimament hem tingut que agafar gossos de cases del mal estat, dius, ostres, menys mal que aquí a Tàrrega pues, ens ajuda molt el que és el servei de la policia de local, i fan tots els actes possibles i fan per poder intentar tirar endavant totes les actes perquè aquestes persones no tornin a tindre animals, no s'hi permetin tindre animals, perquè si els traiem i dins de quatre dies tornin a tindre animals, aquest problema el tornem a tindre.
Totalment d'acord. Carme, explica'ns una mica, és que tenim moltes preguntes a fer-te. Intentem a veure si t'ho puc preguntar bé. Ara mateix, quants animals teniu? Quants gossos teniu a la protectora d'animals de Targa?
La protectora ara ja, físicament allí, perquè tenim molts gossos. Nosaltres tenim gossos amb acollida.
Sí.
Tenim cases que gossos vellets, gossos que necessiten més atenció, els tenen amb acollida indefinida. O sigui, que la protectora es fa càrrec tot econòmicament, però estan en una casa. Això ja ens ens treu un lloc.
Us descongestiona, no?
Sí. Val. I a la protectora ara vivint, hi ha uns 64.
64 gossos?
Sí, que són pocs. Ja hem arribat a tindre 118. No, és gros, eh?
Però, Carme...
El problema que tenim és que hi ha gossos que han d'estar amb mascle i femella. Tens un espai que
necessiten
estar més gossos perquè són gossos, no sé, últimament arriben més nerviosos o que la gent ja no els saben, no sé. Tots arriben de cases. La majoria que hem agafat ara són de les cases de mal estat. i que els gossos no poden ficar-se amb tots. Uh-huh. El problema.
Carme, què passarà ara? Perquè si vosaltres dieu prou, és que no podem donar l'abast. Què passarà amb els animals abandonats de Targa?
A veure, nosaltres agafem els gossos de la comarca d'aquí de l'Urgell.
Sí.
Què passa? Cada ajuntament, quan troba un gos abandonat, ens fa la trucada, ens fa el missatge, tenim aquest gos. Bueno, doncs tal dia porta'l. L'obligació de cada ajuntament té que tindre un lloc mentre no ens el pugui portar per poder acollir aquest animal, no? Que no es pugui fer mal ni ell ni pugui fer mal als altres. Llavors, què demanem nosaltres als ajuntaments? Que tindran que tindre aquest animal doncs, uns dies més. A més de dir, doncs mira, demà porta-me'l, doncs, a millor ser la setmana que ve, fins que no puguem descongestionar. Demanem que els ajuntaments de la nostra comarca tinguin aquest animal en custòdia durant més dies.
Què us han dit els ajuntaments?
No, aquí a Tàrrega no tinc cap problema. El problema és que quan tens tants ajuntaments a la comarca, doncs, bueno, de moment...
Embolic.
Acció i, bueno, sempre hi ha ajuntaments que ho fan molt bé, que ho entenen, i n'hi ha que no ho entenen tant. Però, bueno, quan em truquen, em diuen, pues, tinc un momentet en un garatge, perquè és que ara no podem. I això és el que diem, psicològicament patixis per aquell animal, perquè penses, com estarà?
No,
però, clar no ens podem embotir en un lloc que després es faci mal entre ells, que això encara serà pitjor.
Carme, creus que aquesta situació que esteu vivint ara mateix, que tu dèieu, és que és una situació crítica en aquesta protectora d'animals de Targa? És un cas aïllat o bé creus que és extrapolable arreu del territori català?
Sí. Estem totes les protectores igual. Almenys nosaltres estem ja temporades, no? Vull dir, anys. Dius, ostres, aquest any hem anat molt bé,
sí.
Però ja fa qüestió de 2 anys que ja veiem que ens van quedant, o sigui, no hi ha tantes adopcions. Hi ha més abandonaments, no hi ha tantes adopcions. I entrades, ja d'així, de trets a la casa, de gent que li cria el gos o gent que n'ha agafat 3 o 4 i després no els té allí. I malament, males condicions. Vull dir que últimament aquests casos són els que més tinguin que agafar.
Hi ha alguna temporada que hi creguis tu, Carme? Perquè ara ve l'estiu.
Sí.
És potser la pitjor o diries que n'hi ha una altra en quan es donen més aquests casos de...
Depèn de cada any. No, és de...
no segueix una tònica, eh?
No.
Val.
No. Però, per exemple, aquest any ha sigut... Pues mira, l'any passat va ser a partir de l'agost. I aquest any ha sigut a partir del març que comencem a...
Imagina't, clar.
Vull dir que
depèn, no ho sé. Mira, Carme, no tenim gaire temps, però jo crec que era important fer-vos una trucada, sobretot, Carme, si us podem ajudar. Sí. És a dir, des de la protectora, vosaltres heu fet aquesta crida, sobretot, no?, a les autoritats públiques, tant ajuntaments, diputació, sobretot, no, Carme, perquè us donguin un cop de mà, però a nivell particular, si algú ens està escoltant i us vulgui donar un cop de mà, què s'ha de fer? Com ho podem fer? Com us podem seguir?
Quan nosaltres tenim el Facebook i l'Instagram, que allí publiquem totes les nostres... Doncs, bueno, quanta més publicació i quantes més comparticions tinguin, doncs, bueno, si pot sortir gent que vulguin adoptar, doncs tot això ens descongestionarà. Donacions econòmiques. Tenim el compte bancari per fer... Però bueno, el que més ens preocupa és poder reubicar gossos per poder tindre lloc i... Bueno, donar una adopció perquè puguin entrar els que abandonin. Que ojalà que arribi el dia que diguem, ostres, no tenim gossos, els hem d'anar a buscar. Que
sí, ja ho imagino. No? Oi tant.
Però no. No existeix això. Jo crec que si no es fan unes lleis o unes sancions com Déu mani, no en sortirem.
Bueno, perquè aquesta és l'altra, Carme?
Sí, perquè per molt que fem nosaltres, i som gent voluntària, gent que tenim la nostra feina, i aquí passem les hores més de lo suficient. Vull dir que ahir mateix vam agafar un gos que estava lligat amb un arbre durant tota la nit.
Imagina't.
Vam trucar al 112, i bueno, jo sé que ho he dit, però bueno, vam trucar al 112, no es va atentar ningú a recollir-lo, i l'endemà vam anar i encara estava ell lligat amb un arbre. Vam dir que tenim que passar els Mossos i no van passar. Vull dir, és que hi ha tantes coses que fallen, tantes coses, que dius, ostres, és que necessitem ajuda. Ho fem perquè... Jo a vegades pensem, s'aprofiten de que nosaltres, com que patim per ells, que no els deixarem, no? I llavors tenim un recolzament al darrere. I això, clar, la gent també ens cansem.
Carme Bergadà, gràcies.
De res.
Gràcies per la vostra feina. De debò. Hem parlat amb la Carme Llobregada, que és voluntària d'aquesta protectora d'animals de Targa, que, com ho dèiem, ens ho deia la Carme, que estan desbordats i estan en una situació crítica perquè en els darrers dos mesos doncs, han registrat l'entrada d'una trentena de gossos. Ara mateix n'hi ha 64, però han arribat a tenir més de 100. Carme, tot el que puguem ajudar ens ho fa saber.
Moltes gràcies.
Vinga, endavant. Molts ànims.
Adéu.
4 minuts, que ja ens separen de 3 quarts de 6 ja de la tarda. Farem una pausa, però perquè és que ni la notareu. I a la tornada, Marta Jarque, preparadíssima per aquesta tertúlia esportiva. Avui hi ha molts temes. S'ha de parlar de l'Espanyol, amb la... anava a dir... Sí, amb l'Eurocopa també. Recordeu que l'Espanyol encara té l'oportunitat la setmana que ve per poder passar a primera. Veurem què passa. Parlarem avui a la tertúlia i després també l'Eurocopa, que parlarem amb... parlarem amb l'Edu, al final. Amb l'Edu de Valla, perquè fa l'Espanyol, i també doncs us volem parlar de l'Eurocopa per saber aquestes curiositats amb la revista Panenka. Vinga, va, això serà després d'aquesta petita pausa, que ja veureu que en res tornem a estar aquí. Fins ara.
Passaran molt més anys i espero que tu i jo encara visquem plegats.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Minuts i seran 6:45 de la tarda. Portem ja tot el programa escalfant per arribar fins a aquesta part final del Fabricació per parlar d'esport, perquè no hi ha Lliga, s'ha acabat la Champions, encara la veritat és que no s'ha animat aquest mercat de fitxatges d'estiu, que altres temporades sí que ja estava ben encès, però el futbol continua. Nàstic i Barça B juguen per pujar a la segona divisió, l'Espanyol també està un sol partit de pujar a la màxima categoria, i a Alemanya ja portem 3 temporades, 3 jornades, volíem dir, d'Eurocopa. El que sona de fons, per cert, és el tema oficial de l'Eurocopa, Fire, foc, amb el trio italià Medusa, els nord-americans One Republic i l'alemanya també Leonie. El tema, segons diuen els organitzadors, és una barreja de la producció house italiana, els captivadors paisatges sonors de One Republic i l'experiència pop de la Leonie, d'aquesta cantant germànica. La cançó, per cert, vol ser un reflex del fervor i l'esperit dels aficionats al futbol i a la música. A veure, Paula, va, torna-la a pujar, escoltem-la una mica més. Bé, n'hi ha per tots els gustos, ja que els agrada, ja que no, però segur que agradarà com a mínim a l'equip doncs que s'acabi enduent aquest títol europeu. Com a mínim, la Paula fa que no amb el cap, però sí que és una cançó que, a diferència d'altres edicions, és segur que anima i molt als aficionats que vagin als estadis, que, per cert, de moment s'estan omplint força en aquests, bé, aquesta competició que està repartida a diferents estadis, com dèiem, de tota Alemanya. Bé, si us sembla, començant comencem parlant de l'Espanyol, que va perdre 0-1 al Carlos Tartiere ahir amb un ambient espectacular, malgrat l'actuació inicial de Melendi. Els pericos tenen una setmana per preparar el partit de tornada a casa i per valorar a veure com estan vivint aquesta prèvia als pericos, saludem aquesta hora l'Edu de Batlle, que és narrador dels partits de l'Espanyol a RAC1. Edu, bona tarda, com estàs?
Hola, Marta, bona tarda.
A veure, ahir una mica de decepció es respirava, no?, entre tots els pericos. Ara, a veure, que ja ha passat un dia i ho veieu una mica més en fred, com afronteu aquest partit de diumenge?
Sí, és evident que el resultat d'ahir, la derrota, en cap cas entrava en els plans de l'Espanyol, bàsicament perquè és un mal resultat en una eliminatòria de 180 minuts i perquè l'Espanyol portava 18 partits sense perdre. Ahir un empat hagués estat el mínim esperable. No va arribar, la veritat és que l'Espanyol va jugar bé a la primera part, però força malament a la segona, es va veure superat per l'Oviedo i encara va tenir sort el conjunt blanc i blau de no encaixar el 2-0 que l'àrbitre va anul·lar per un fora de joc de Masca per un peu. Dit això, l'Espanyol surt viu del partit d'anada i s'ho jugarà tota la tornada. Sobre el paper, a principi de temporada, si et diguessin et jugaràs l'ascens a un partit
sí.
A casa...
Haguessis signat tu, Edu?
No ho tinc clar, Marta, no ho tinc clar. Tots esperàvem que l'Espanyol pugés directe.
Clar.
Però tal com ha anat la temporada, si m'ho fas firmar el mes de desembre o el mes de març,
sí.
T'ho firmo segur. Per tant, aquí cadascú passarà la setmana com podrà, amb més o menys optimisme, amb sí. Més o menys fe, però s'ha de creure que l'Espanyol pot guanyar el diumenge i posar primera.
Mira, el primer que s'ho creu, i això és molt bona notícia per tots els aficionats de l'Espanyol, és Manolo González, que ahir feia unes declaracions que estava molt segur de que l'Espanyol guanyaria el partit i acabaria pujant a primera. No sé si et va sorprendre també una mica diguéssim, aquestes declaracions, aquesta seguretat del tècnic de l'Espanyol, que ell, vaja, és que no veu opció bé. Ell diu que l'Espanyol guanyarà segur.
No, és que és l'única manera d'encarar el partit de diumenge. I avui, parlant unes hores després del partit amb gent de dins, em deien que sí, que el vestidor estan absolutament confiats i motivadíssims per aconseguir l'objectiu. Però el que passa és que el vestidor de l'Oviedo senten exactament el mateix, amb la diferència que els de l'Oviedo porten un avantatge d'un gol. És veritat que l'Espanyol tindrà la seva gent a favor i que això ha de ser determinant i que al final el futbol dirà quin dels dos equips mereix pujar a primera. Seria una llàstima que l'Espanyol, havent fet una mala temporada, es quedés a la sorra de la platja i s'acabés ofegant-se abans d'arribar a la platja. I, a més, seria històric, perquè l'Espanyol mai ha estat més d'un any fora de la primera divisió. Però bé, veurem el diumenge, veurem.
Clar, tu narraràs aquest partit, Edu. No sé tu com afrontes, perquè, clar, els jugadors pateixen, els aficionats pateixen, els entrenadors pateixen, però els que retransmeteu també esteu nerviosos, però alhora no, vull dir, no heu de perdre de vista, doncs, això, precisament la retransmissió. No sé aquests partits, Edu, si per tu són especialment... un repte especialment complicat o més aviat t'agraden aquests partits decisius?
Totes dues coses. Són un repte, això és evident, perquè, a més, i quan un... com passa en el meu cas, i no me n'he amagat mai, ni me n'amago, jo tinc un sentiment cap a l'Espanyol, sóc aficionat a l'Espanyol de tota la vida i ho era abans de narrar els partits de l'Espanyol a RAC1, i una cosa no treu l'altra, això no vol dir que no intenti en cada partit de cada temporada explicar-ho de la manera més objectiva possible i explicar no només jo, sinó tots els que estem a la transmissió, el que veiem. Amb la passió blanquiblava, això és evident.
Bé.
Això és innegociable, també. I en aquests partits de màxima importància, no és el primer que n'hi ha hagut, ni el segon en tots aquests anys, un ha de fer un exercici de tenir el cap fred, d'explicar-li a l'oient, perquè al final nosaltres, encara que la gent pugui abaixar el volum de la tele i posar la ràdio, nosaltres en principi treballem sobre la hipòtesi de que l'oient no està veient el partit i li has d'explicar el que ell no està veient.
Clar.
Llavors, és un repte, però alhora és un repte que agrada molt, perquè un, igual que els jugadors s'han fet futbolistes per viure partits així, per viure partits importants i aconseguir objectius importants, a un, evidentment, li agrada més explicar una final d'ascens de promoció que no passi l'Espanyol hagués acabat a mitja taula.
Clar.
I no s'hi hagués jugat.
Clar, i davant d'aquests dos escenaris, Edu, una victòria, una derrota, no sé si tu com a narrador tens ja pensat algun discurs final pels dos casos, pels dos escenaris, tant per la victòria o la derrota, o això et deixes fluir i surt el que surt.
No sóc de preparar molt discursos o coses abans del partit, bàsicament perquè és que l'experiència m'ha ensenyat que sí, pots tenir alguna cosa preparada, però és que el guió està per escriure i no saps mai cap on et portarà el partit. Sí que pots pensar alguna idea, que mira, aquesta frase la puc colar si la cosa acaba bé, o això és el que més o menys he de dir o vull pensar del que ha estat la temporada si la cosa no acaba sortint bé, però un ho té al cap, però no sóc molt de preparar. Prefereixo que flueixi en el moment, perquè al final, almenys a mi em passa, que la idea més clara que em surt és la que surt al com raja.
Un partit, Edu, per cert, en revetlla, no? Que això també és històric, o no sé si tu recordes moltes revetlles narrant un partit de futbol, i no sé si això portarà més gent o hi haurà gent que, aficionats a l'Espanyol, que dirà, ostres, tu, jo els plans ja els tinc fets per passar la nit de Sant Joan i no aniré a l'estadi. Com es preveu això, aquesta ocupació de seients a Cornellà aquest diumenge?
No, l'estadi estarà a rebentar, Marta. L'estadi estarà a rebentar bàsicament perquè tots els aficionats de l'Espanyol que ho senten i tots els que seran a l'estadi el diumenge ho senten així perquè són o abonats o aficionats que han hagut de córrer per aconseguir una entrada. Pensa que hi haurà molta gent en aquest partit que es quedarà fora perquè les entrades es van esgotar fa uns dies i en només mitja hora les entrades que es van posar a la venda, a banda dels 25.000 abonats que té l'Espanyol, que jo crec que en la seva gran majoria aniran al camp. La gent de l'Espanyol que té sentiment, aquesta revetlla la té totalment condicionada per aquest partit. És més, la revetlla passarà un segon o tercer pla. Evidentment, si l'Espanyol puja, serà un afegit més per celebrar, no serà una nit qualsevol, serà una nit de revetlla. Llavors, allà tots els petards...
Ara.
A veure, acaba tot el que la gent vulgui, però també, i esperem que no passi, pot ser una revetlla passada, tenyida del drama esportiu de no pujar.
Esperem que no sigui així, Edu, eh?
Esperem que no. Jo crec recordar, si no puja la memòria, que jo mai he narrat un partit de l'Espanyol en revetlla, perquè 23-24 de juny sempre hem estat de vacances.
Clar, això ja s'havia acabat.
Però és veritat que... I recuperaré l'antecedent perquè no es repeteixi. L'Espanyol ja va viure una revetlla fa molts anys tràgica,
sí,
perquè va baixar de primera a segona del Racing de Santander l'any 93.
Ja fa molt d'això, Edu.
Sí,
ha plogut molt.
Fa un any.
Escolta, aquí a Radio Estel també som blanc i blaus, són els colors corporatius, per tant et seguirem diumenge aquesta retransmissió de l'Espanyol, aquest últim partit dels pericos, que si guanyen, doncs això, butlleta per primera i aquest ascens tan esperat per part de tota l'afició. Edu, que vagi molt bé, gràcies per atendre els micròfons de Radio Estel, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, Marta, una altra abraçada.
I com dèiem nosaltres, ens queden 3 minuts, com passa el temps. Alemanya s'està disputant aquesta Eurocopa, de moment amb poques sorpreses, això sí, partits prou entretinguts i amb bastants gols. Ahir vam veure un partit una mica decepcionant, que va ser l'últim de la jornada a Anglaterra, que sembla que no acaba d'arrencar. Pels amants del futbol, de seleccions i de la història d'aquest tipus de competicions, doncs hi ha una revista, que és la revista Panenka, que ha fet un especial espectacular de 116 pàgines amb tot el que necessiteu per conèixer i descobrir i divertir-vos també, doncs, amb aquesta competició de futbol europea. És un plaer saludar aquesta hora l'Àlex López, que és director operatiu de la revista Panenka i també vicepresident de l'Europa. Àlex, bona tarda, com estàs?
Què tal, Marta? Bona tarda.
Escolta, estàvem veient, perquè només ho teníem digital, aquesta revista de l'Eurocopa, i és sensacional, i a més hi teniu una antiguia. A veure, ens queden molt pocs minuts, però què ens en pots dir d'aquesta edició espectacular de Panenka?
Bé, molt ràpidament, un petit tastet, doncs és una d'aquelles edicions que ens agrada tant fer a Panenka. L'Eurocopa o el Mundial és una data assenyalada en vermell al calendari i nosaltres sempre ens hi bolquem. És un monogràfic, doncs hi trobarem una entrevista amb Michel Platini, ara que es compleixen 40 anys de l'Eurocopa que el van comprar, una altra entrevista amb Dani Olmo, un dels jugadors de referència de l'Espanya, també una entrevista amb Silvinho, que passa pel Barça i ara és seleccionador albanès, on està debutant en aquest gran torneig, i vaja, una sèrie de mirades que van molt més enllà dels 90 minuts. Ens agrada parlar de futbol, però ens agrada més parlar del que passa fora del terreny de joc, i vaja, l'Eurocopa és un escenari ideal per fer-ho. L'antiguia que comentaves, bàsicament, és una mirada alternativa del torneig, que regala amb aquesta edició especial, juntament amb la revista normal.
Escolta, i aquesta antiga Eurocopa 2024, això de què va? Perquè també ens ha cridat molt l'atenció.
Doncs això és una antiguia que, bàsicament, com diu la paraula, doncs és una guia alternativa, no? Amb una mirada, com dic, una mica humorística, una mica doncs amb dades curioses de cada selecció i és una aproximació diferent a la que habitualment ens podem trobar als grans mitjans.
Molt bé, no us la perdeu, aquesta revista panenca especial, amb aquesta edició especial de l'Eurocopa 2024. Mira, ens queda un minut, Àlex, però com a expert en la matèria, que fins i tot n'has fet una revista, qui diries que, vistes aquestes tres jornades d'Eurocopa, s'endurà aquesta Copa d'Europa 2024? Quin diries que és l'equip favorit?
N'hi ha molts. Està com a favorit clarament Alemanya, perquè va començar molt bé la primera jornada i juga a casa. Sí. Està Anglaterra, que tot i no va començar massa lluit, també té un grandíssim equip. Evidentment, Itàlia, l'actual campió. França, que té Portugal, que també té una plantilla descomunal, però després jo veig Espanya amb les semifinals perquè té una plantilla molt jove, però que realment no té massa res a perdre i segurament donarà que parlar.
Molt bé, doncs segur que també donarà molt de parlar la vostra, aquesta edició especial de Panenka, dedicada a l'Eurocopa. Avui n'hem parlat amb l'Àlex López, que n'és el director operatiu i també vicepresident de l'Europa. Segur que la temporada que ve, Àlex, també podem parlar d'algunes de les gestes de l'Europa. Tornarem a parlar amb tu. Una abraçada, Àlex, i gràcies.
Sí, una abraçada a tots.
Que vagi bé. Va, que nosaltres gairebé arribem ja al punt de les 6. Us hem de deixar aquí, perquè és que ja els del Sense Distància ens apreten. Us deixem això amb l'Ignasi Miranda i amb tot el seu equip. I nosaltres ens hi posem, com cada dia, demà a 2 de 3. Que vagi bé.